Hola, benvinguts i benvingudes a Camping Talks, el podcast audiovisual de CampingsCat. CampingsCat és un portal de càmpings de Catalunya, on t'ajudem a conèixer un estil de vacances, les vacances a l'aire lliure, a través dels nostres continguts, i a trobar el càmping que millor s'adapta a la teua forma de viatjar. A través d'este canal, Camping Talks, coneixerem el món del càmping des de diferents punts de vista. En este quart capítol parlarem amb Sergi, de campistes catalans, sobre com escollir el càmping que millor s'adapta al teu estil de vacances. Pot ser més tranquil, amb més moviment, més urbà o més aïllat. Hi ha un càmping per a cada persona. Comencem? Benvinguts i benvingudes a este quart capítol de Camping Talks, on coneixerem una mica més com triar el càmping. Hem tractat el càmping des de diferents punts de vista, però el més important és que quan ja hem pres la decisió d'anar de càmping, n'hem de triar un i n'hi ha molts. Avui parlarem amb Sergi, de Campistes Catalans, qui segur que ens ajudarà a ficar llum en aquesta pregunta. Hola, Sergi.
Bona tarda, Anna. Com esteu per aquí?
Bé, no tant com tu, que estàs en un càmping, com podem veure.
Sí, bueno, estic treballant. Ara ja no, que ja estic amb hores lliures, però sí, hem aprofitat el pont per poder sortir. I bueno, és el que té el teletreball, no?, avui en dia, que pots estar a qualsevol lloc.
Molt bé, i així de repente estem treballant, però fem un xof a la piscina i després tornem.
Sí,
i continuem.
Sí, bueno, avui no m'ha donat temps perquè hem plegat a les 6 i ara estic aquí amb tu, però vaja.
Bueno, després.
Quan pleguem segur que farem un banyito aquí refrescant, que a més avui aquí a Tarragona fa molt de sol.
Molt bé. Bueno, Sergi, de Campistes Catalans, per qui no et conegui, no? D'on sorgeix la idea de Campistes Catalans? Què és Campistes Catalans?
Bueno, Campistes Catalans avui en dia és una comunitat que va néixer doncs al Facebook a través d'un grup de Facebook que li vam dir doncs Campistes Catalans, perquè vam detectar que no hi havia cap grup de Facebook doncs a Catalunya on tothom es pogués expressar amb la seva llengua, ja fos en català, ja fos en castellà. I per poder parlar doncs del nostre hobby, de la nostra ficció, no? Tenim el petit país del món amb els millors càmpings del món pràcticament i no teníem un grup de Facebook on poder parlar. Aquí tenim els millors càmpings d'Europa i bueno, a la comunitat és per això, doncs per poder parlar, per aconsellar, per preguntar i bueno, després ja parlarem de més cosetes de Campistes Catalans.
I tant que sí, i tant que sí. Pues sí, i no ho diem naltres, que tenim els millors càmpings, sinó que ho acrediten entitats europees que fiquen al mapa la regió de Catalunya com una de les regions campistes de més qualitat, perquè així ha vingut sent les inversions que han fet els càmpings al llarg dels anys. I per tant, bueno, sempre es diu això, no? Primer ho descobreixen els de fora que els de casa i ara és també una mica tasca nostra explicar com són aquests càmpings d'avui en dia.
Bueno, és veritat que tenim tots els estrangers que venen a la nostra comunitat a gaudir dels càmpings. No és casualitat i no és perquè tinguem el millor clima, és perquè tenim també les millors instal·lacions, els millors establiments i, bueno, un país realment acollidor.
La suma de tot. Molt bé, pues, bueno, la idea és avui ficar una mica de llum a la pregunta de a quin càmping vaig i, per tant, què he de tindre en compte, no? O sigui, que m'he de fixar i, òbviament, no parlarem aquí de preus, cadascú el preu és un element més a tindre en compte, però no, en aquest cas no entrarem en aquest tema, sinó en quins elements del càmping m'he de fixar per triar el càmping que millor s'adapte a la meva forma de viatjar. I aquí començarem en una que és òbvia, no? Si és mar o muntanya, aquesta és física, per tant, la gent, no? Si vol anar a tindre una experiència de platja, com pugui ser ara que comença l'estiu, o la gent li agrada més la muntanya, està clar. Però de dins del càmping, aspectes importants. Ho comentàvem no, preparant una mica aquesta entrevista, un aspecte que crec que no se'n parla gaire, que és el tema de a on està ubicat aquell càmping. No? I aquí, tu, Sergi, m'has pogut ajudar una mica més, si està connectat, si no...
Sí. Sembla obvi, no, el que acabes de dir. Aquí vull un càmping de platja, vull un càmping d'interior, vull un càmping de muntanya, vull un càmping d'alta muntanya, perquè no és el mateix. Vull dir, al final, cada càmping té les seves característiques, tot i que puguis trobar característiques comunes. Abans que parlàvem de Campistes Catalans, doncs, amb el follow que tenim al Facebook, doncs sempre surt la pregunta del milió. Llavors sempre surt el campista novell que no n'ha sortit mai de càmping i et posa, busco recomendaciones de càmpings. Recomendaciones de càmpings, anem a començar. Tu què busques? Busques platja, busques muntanya. què vols, un càmping familiar o busques un càmping resort? Tens nens i vols activitats o no vols activitats? És a dir, primer has de una mica tenir clar què és el que busques i a partir d'aquí, doncs, començar a buscar. No? Sí. D'entrada ets tu qui és el client que ha de saber què és el que busques, com quan vas a comprar un cotxe. Tu no aniràs a un concessionari i diràs, quiero un cotxe. No, diràs, bueno, vull un cotxe, doncs, dièsel o benzina. Amb més cavalls o amb menys cavalls, amb més potència, amb aire condicionat, amb sostre elevable, amb més luxe o amb menys luxe.
Sí.
I a partir d'aquí, doncs, anar triant. Quan tu una mica ja tens clar què és allò que t'agradaria fer o allò que t'agradaria visitar, doncs ja comences a buscar.
I aquesta seria una mica la clau, no? O sigui, què voldràs fer a les teves vacances?
Exacte.
Que tu vols visitar més coses fora del càmping o vols estar més a dins del càmping, al resort, o sigui, més gran, més petit? Per tant, això serà clau perquè hi ha molts càmpings que estan fora de les ciutats, fora de les poblacions.
Exacte. Si has de veure que ets turista, que ets un campista o un turista, al final, perquè el càmping no deixa de ser una forma de fer turisme. Ets de platja o ets de muntanya? Ets de visitar o ets de quedar-te tota la tarda doncs, a la teva parcel·la o al teu bungalop amb una cervesa i després anar al bar a la nit a fer una copa? Ets de moure, ets de fer esport? Quin element d'acampada portes? Sí, són mil aspectes, no? Que som... Amb l'experiència jo porto tot una mica més rodat, però sí que és veritat que aquella persona que comença doncs, és tot un món. És tot un món perquè qui no ha sortit de càmping no arriba a entendre totes les possibilitats que pots arribar a trobar dintre del món del campisme. I més en una comunitat com la nostra que tens tantes possibilitats. No? Pensa que són més de 350 càmpings a Catalunya. Doncs imagina't si tens per triar.
Sí, per tant, són 350 ambients, 350 formes de passar les vacances i d'aquí una mica la dificultat del sector de que les persones, quan els arriba la idea d'anar de càmping, que troben el càmping que millor s'adequa a la seva forma de viatjar. Mm-hmm. I bueno, d'aquí una mica la idea també d'aquest tipus de podcast. Entrant en concretant, per exemple, el tamany. Com afecta el tamany que sigui més gran o més petit? Imaginem que som una família, en un nen o una nena petitet, com us afecta això?
Bueno, ens afecta, doncs, per lo general, sempre poden haver-hi excepcions, però el càmping gran, doncs, sempre acostuma a ser un càmping resort, on hi ha més activitats, on hi ha més instal·lacions, on hi cap molta més gent, amb la qual cosa, doncs, hi haurà més moviment, més ambient, més soroll, tot i que no sempre ha de ser així, perquè, evidentment, els càmpings resorts, doncs, de vegades tenen zones de silenci, d'ultrasilenci, o sigui, jo m'he trobat de tots, és a dir, al final sempre, diguem que hi ha un càmping per cada necessitat, no? O com a mínim, dintre del càmping, doncs, que tu puguis estar més o menys a gust dintre del que tu busques. Però sí, com tu deies, doncs, un càmping resort, un càmping gran, doncs, portarà una sèrie de condicionants diferents del que seria un càmping més petitet, el que diem és un càmping més familiar, on tu vas amb la idea dels nens petits, que si se t'escapa el nen saps que si no està aquí, està allà, i en 5 minuts has donat la volta al càmping i l'has trobat, cosa que t'hi vas amb els resorts més famosos, que no direm els noms, de Tarragona, doncs faràs quilòmetres a la redona per trobar el nen, i és veritat que jo que m'agrada córrer, soc runner, ho he fet corrents al voltant del càmping, i sí, només per el perímetre fas 2 quilòmetres, o sigui, o més, sí. Sí, segons quins carrers agafes. És abisme. La diferència entre un càmping petitet, per exemple, amb aquest canvi amb el que estic jo ara mateix, que estem emetent des d'aquí, és un càmping petit, familiar, amb animació, activitats, però és un càmping més petit, que a les 12 d'11 es respecta molt el silenci. Potser altres càmpings també es respecta el silenci, però el fet de que hi hagi tanta gent doncs, és més complicat. Són ambients molt diferents. Si busques més tranquil·litat, jo recomano càmpings més aviat més petitets. Uh-huh. Si busques més diversió i més moviment, doncs buscar càmpings resort o càmpings que realment doncs, les instal·lacions i tinguin animació, activitats per tota la família. Uh-huh. Un altre tipus d'ambient dintre del càmping.
I aquí una altra vegada, qui marca una mica les necessitats, tornen a ser els reis de la casa, els petits de la casa, no? Que al final, si tenim un bebè d'un any, no? Pues al final que hi haguin grans tobogans o el que sigui, i un superparc aquàtic, entre cometes, mos és igual perquè el bebè el que necessita és una piscina infantil, no? Llavors,
exacte.
Aquestes coses pareixen òbvies, però són, clar, són un munt d'elements que hem de sumar. I el que comentàvem abans de la distància, en un bebè d'un any, de vegades una distància que per a un adult pot ser no molt llarga, sí, de 500 metres, en un bebè pots estar un bon rato.
Clar, tant, i si has d'anar fins a la piscina, doncs, i vas amb el carrito, doncs, que si el càmping és molt gran, és que segons on et toqui pots fer un quilòmetre i mig. És que no és mentida. Potser algú em sentirà dirà que s'ha begut. No, no, és veritat. O sigui, n'hi ha càmpings que per anar a la piscina pots fer més d'un quilòmetre caminant. Mm. Bueno, o potser no, ara potser no perquè ja tenen moltes piscines, però realment des de l'entrada fins a la parcel·la que t'ha tocat sí que faràs més d'un quilòmetre. Sí. I a més que mesurats, i perquè ho he fet jo.
Sí, però llavors, clar, la criatura ja té 14 o 15 anys, o 12, com me sona que n'hi ha alguna prop teu que té, pues necessita clar, molta cosa, no?
Clar, quan els nens ja van creixent, doncs volen activitat, volen coses, volen més gent també, més possibilitats de fer amics, la relació amb els altres nens del càmping, tindre espais dintre del càmping per poder fer coses sense que tingui la temptació de sortir del càmping, sense els pares.
Per buscar el seu punt, clar, d'intimitat amb els amics, no? I fer aquella espècie de trobada, no? Sense adults, no?
Trobades o que el propi càmping els faci activitats per ells, que avui en dia hi ha càmpings que fan activitats realment molt divertides, jo ho recomano personalment, no? Que fins i tot a partir dels 15-16 anys ja és complicat, no? Que els nens els posis a fer activitats, però fins a aquestes edats n'hi ha canvis que s'especialitzen en aquestes coses. Mm. Bueno, hi ha qui busca tot el contrari, però les famílies amb nens i amb adolescents doncs és el que busquen. Que el nen no estigui tot el dia amb la maquineta i amb la Switch o amb la Nintendo, sinó que estigui relacionant-se amb altres amics, doncs, amb el miniclub, amb les activitats de tir a marc, amb les activitats de cavalls, jo què sé, mil i una coses que hi ha dintre dels càmpings.
Molt bé. I abans comentaves un tema que m'ha sorprès, no?, que era el tema de càmpings en silenci o en ultrasilenci, no?, o espais dins d'un càmping. Una mica, si m'ho pots comentar, què seria el normal? O diferència entre càmpings que es pot a una hora, no sé, molt pronta ja hi ha molt silenci? Potser són càmpings que hi ha més clients internacionals que el seu horari és diferent del nostre?
Exacte. Sí, bueno, amb això últim que acabes de dir, sí que és veritat que jo m'he trobat que molts càmpings, el sector d'estrangers, els posen, no és el més normal, però jo m'ho he trobat, no? Que el client nacional vagi per una banda i el client estranger vagi per una altra. Una mica semblant, doncs, que això també en parlarem més endavant, si vols, una mica amb el campista itinerant de cap de setmana o el campista, doncs, de temporada que ja s'ha establert i ja té els amics i ja, doncs, fa una mica més de soroll. Però sí, jo m'he trobat en càmpings d'aquí, precisament d'aquí a Tarragona, amb zones d'ultrasilenci. És a dir, la gent que realment paga pel seu bungalop i vol silenci, vol descansar. O sigui, ha anat al càmping a descansar. No volen activitats. Bueno, al canvi sí que tenen activitats, però aquella zona, aquells carrers en concret, són d'ultrasilenci. Doncs allà no poden entrar els cotxes, no pots anar amb les bicis, has de tindre una mica més de cura amb els nens que no cridin. Saps? Has de respectar si tries aquella zona, que aquella zona és ultrasilenci. Sobta, perquè en un càmping que realment... Sí. Però sí, jo ho he vist.
Hi ha molta vida de carrer, clar, i molta convivència al final, etcètera. Però és important i una altra vegada és el que diem, és un aspecte clau perquè una persona que li encanta pues fer el gin tònic de turno en els amics a les 12 de la nit, correcte, no caigui en aquesta zona perquè, si no, li donaran les vacances.
Que i realment canvi, a les 12 de la nit, perdona que et talli, a les 12 de la nit, en principi, el 99,9%, per no dir tots els càmpings, s'ha de fer silenci. I jo des d'aquí faig una crida també, doncs, a tots els campistes. Potser de vegades em diran, mira qui parla, que més d'una vegada l'hem sentit riure, no, la nit? Doncs sí, doncs al final les vacances tothom tenim aquests petits moments de disbauxa i de passant-s'ho bé, no? Però sí que és veritat que a les 12...
Sol ser l'hora en què...
Sí, el que passa és que hi ha canvis que són més estrictes en fer complir les seves normatives que d'altres. Hi ha càmpings que a les 12:05 hi ha una rialla i et ve el personal de seguretat i et demana, sisplau, que fem silenci. I hi ha dates que són més permissius.
Sí, per això dic que si per a una persona això és un punt clau de les seues vacances, és algo que ha de tindre en compte. Al final, d'alguna manera, el consell per aquest munt d'aspectes a tindre en compte, etc., la clau seria preguntar moltes coses de recepció abans d'anar-hi, no?
Clar, i no trobar-t'ho. És a dir, si tu ets una persona, doncs, que vas amb una tenda de campanya on no tens aire condicionat, doncs hauràs de demanar una parcel·la que tingui molta ombra. Sobretot si l'estàs triant per les teves vacances en ple agost en temporada alta, no t'esperis l'últim dia per triar, no? Fes-ho 2 mesos abans, visita el càmping si pots. Jo és una cosa que sempre he fet, quan, evidentment, quan sortíem més per aquí, per Catalunya, doncs 2 mesos abans, o 3 si podia ser, anàvem al càmping i triàvem la parcel·la i la reservàvem. I després ja t'asseguraves que tenies l'ombra, que tenies la parcel·la, que estaves a prop dels lavabos, el que tu volguessis. Però si vas l'últim dia, doncs trobaràs la parcel·la que et quedarà. Si vas a tenda, doncs potser tens aquella parcel·la que ningú no volia i tindràs sol. És el meu consell, sempre. Avança't i reserva, i reserva. Observa, si t'agrada, reserva, però aquella parcel·la que tu ja hagis vist que t'agradarà.
I si ets amateur, sobretot, no? Si ets amateur, és la primera vegada que surts en una caravana, parlàvem la setmana passada en caravanes Vendrell, no? I és la primera vegada que vas en aquell bitxo pel món, o una autocaravana, que encara és més grossa, tot és bo que el càmping, sí, que el càmping ho sàpiga, que sàpiga que ets amateur, que és la primera vegada que ho portes, perquè no et donen una parcel·la superamagada, no sé on, i que et costa aparcar allí, arribar allí, Déu i ajuda que no queden ganes de tornar-hi, no? Per tant, que no mos faci vergonya dir que, escolta, és la primera vegada.
No, no, al contrari, al contrari. Tu pensa que hi ha càmpings que tens unes pujades per arribar-hi que són impressionants, que ja tenim, els que tenim per la mà, cap problema, però quan tu surts amb una caravana per primera vegada, vas amb por. O sigui, arribes al peatge, que et sobra 3 pams per cada costat, però ho veus petit. Tu veus, però com passaré per allà? I passes, però clar, quan t'apropes, ho veus petit. Doncs hi ha càmpings amb l'entrada molt petita que passes de sobres, no hi ha cap problema, però tu ho veus petit davant de la teva inexperiència. Hi ha càmpings que has de pujar a una muntanya. Els càmpings de muntanya no acostumen a estar al costat de la ciutat, jo dic, n'has de pujar a carreteres sinuoses, amb curves. El que ja té una mica més per la mà no té cap problema, però preguntar, doncs, no passa res. S'ha de preguntar, clar que sí. S'ha de preguntar tot. I aquí entren doncs, els foros i tal, preguntar amb el Google, els campistes catalans, pots entrar, fer totes les preguntes que vulguis.
D'aquí una mica l'activitat justament de foros com Campistes Catalans, en què cada dia hi ha un munt de comentaris de gent que, ostres, jo soc, és la primera vegada que vaig a tal puesto i la gent busca recomanacions d'altra gent que hi ha estat. Perquè passant ara al tema de la caravana, autocaravana, si és algú que és la primera vegada que no, està buscant càmping, etc., quins elements, perquè aquest és un món diferent al del bungalow, quins elements dins d'una parcel·la hauria de mirar? No? Comentaves el tema de la sombra.
No, sobretot les mides. O sigui, el primer són les mides. I dintre d'un càmping pots trobar parcel·les estàndard, parcel·les XL, parcel·les premium. Jo el que dic primer, les mides. Si portes un conjunt de 7 metres, 8 metres, doncs demana la XL directament. Perquè si demanes l'estàndard, la més econòmica, doncs probablement et trobaràs amb les parcel·les més petites. No és el mateix tindre una parcel·la de 120 metres quadrats que una parcel·la de 60 metres quadrats. És que no és el primer que s'hi troba. No és el primer que s'hi troba, que és que no li cap la caravana. I el càmping està ple i ha de marxar. Jo n'he vist casos. Clar, n'has de preguntar. Segon, què vols dintre la parcel·la? Vols tindre, doncs, aigua? Vols tindre, alguns fins i tot tenen serveis privats, ara amb el tema del Covid, doncs tindre sanitaris privats dintre la teva parcel·la? Bueno, vas sumant i al final tens des de l'opció més bàsica a l'opció, doncs amb més avantatges, amb més serveis, i que fan una estada doncs, més agradable o més adequada a les seves necessitats. Hi ha gent doncs, que amb la senzillesa s'hi doncs, troba molt a gust. Els he demanat i no estic acostumat a aquest tipus d'auriculars i estic tota l'estona intentant que no caiguin.
Patint aquí. Bueno, també el tema dels separadors, no? De vegades entre parcel·les, que de vegades alguns càmpings tenen, a través de la vegetació tenen separacions, altres no. Hi haurà gent que no li importarà, però hi haurà gent que aquell punt de d'intimitat farà que estigui molt més tranquil que la migdia de la maca i, bueno, serà un punt d'experiència positiva.
No? Jo, per exemple, que sóc una persona doncs, que m'agrada molt, que estigui tot molt delimitat, doncs ara m'hi trobo, no sé si seria bo girar la càmera o no, però nosaltres aquí doncs, no tenim separació entre les parcel·les i, clar, tinc aquí els veïns que passen constantment.
A veure què passa pels costats aquí.
Bueno, ara no passa ningú, no? Però si t'hi fixes, doncs aquí viu les tovalloles que venen de la piscina, bueno, la bici...
La vida aquí...
Les caravanes estan una mica arrenglarades. No, a mi realment no és el que més m'agrada, però bueno, al final, com que són amics, doncs mira, aquí ens ho passem bé i estem la mar de gust.
Este és un altre concepte que sorprèn, no? Sobretot la gent que comença al sector, la sensació de, ostres, si jo no tinc amics al càmping, com ho faré, com viuré, etc. I este és un concepte que abans comentaves, una diferència entre el turista itinerant i el que seria el fixe de temporada. Per algú que s'inicia, com ho diferencia o per què li ha d'importar o quina diferència hi ha entre aquests dos tipologies de
persones? Bé, a veure, parles amb una persona que jo ara mateix estic fent de client fix de temporada. Jo tinc una caravana aquí des de fa 3 anys que bueno, els nens van fer amics, els va agradar molt l'ambient d'aquest càmping i ens vam quedar. I també tinc d'altres elements d'acampada amb els quals va i fa i turisme itinerant. A mi, personalment, m'agrada molt l'intimitat, tot i que sorprèn, no?, que acabes de veure com estem aquí a les parcel·les. Però, clar, casualment, doncs, aquí tinc gent que és del mateix poble que jo, doncs, perquè saben que jo estic aquí, els hi he recomanat, han vingut, hem fet una mica de pinya. Això és el que t'explicava abans quan preparava una mica l'entrevista, no? Això què comporta, doncs, que quan tu arribes a un càmping per primera vegada vas calladet, no coneixes a ningú, com a molt hola, bon dia, vas una mica allò normal, no? Quan entres a qualsevol lloc que no coneixes, quan tu vas a un bon lloc que tens amics ja, que al millor, doncs, en el millor dels casos, doncs, els tens des de principi de temporada, però que si repeteixes, doncs, poden ser 2 o 3 anys, arribes, la perbecita, el hola, com ha ido, tal, hi ha més soroll, és inevitable. És inevitable. No és que sigui millor ni pitjor un campista de temporada que un turista itinerant, un campista itinerant. Però sí que és veritat que es donen formes de fer, no sé com explicar-t'ho, doncs, que al final hi ha més xivarri, és que és normal.
Sí.
Jo sempre recomano...
Quan tu vas a un restaurant, la teva parella, hi ha un grup al costat que són 15.
Bueno, clar, exacte. No? És inevitable i segurament seran les persones més educades del món, però quan t'ajuntes, doncs una mica perds la vergonya, busques fer més de diversió i és normal. Són persones i volem divertir. Però sí que jo recomano, jo ho dic perquè jo ho faig, o sigui, quan jo vaig a un càmping, quan surto d'aquest càmping i vaig a altres càmpings, jo demano que no em posin els costats dels fixes, perquè sé el que passa. I dic, no és ni millor ni pitjor, simplement jo prefereixo estar amb gent que no es coneix entre si, que no passaran del bon dia i del bona nit, a gent que es coneix i que està tot el dia, doncs, amunt i avall, fent la cervesa, fent el vermut, a la nit els cubates, i és diferent, és molt diferent.
És el que diem, que el dia que surt buscant una mica més d'anonimat en este cas, o d'intimitat, d'estar només amb la teva família, doncs busques aquell tipus d'experiència i si no, doncs tens aquell grup d'amics que ara tens el
canvi. També és veritat, també s'ha de dir que n'hi ha canvis que separen, no? És a dir, el que és el campista de temporada està a l'esquerra del càmping i el campista itinerant està a la dreta. No és el cas d'aquest càmping, per exemple, que tothom es pot posar on vulgui, però sí que hi ha casos que separen. Llavors, aquest problema no el tindria.
Una altra vegada, no és una informació que, òbviament, no és pública ni ha llistat de càmpings en aquestes persones de temporada ni res. Una altra vegada, la utilitat de foros com Campistes Catalans, on pots preguntar a algú que ha estat en aquell càmping i que no mos faci vergonya una altra vegada, sinó preguntar a recepció. Escolta, que hi ha gent de temporada que podré estar aquí, que hi haurà més gent, més famílies... de turista de pas, o vull dir que al final que no mos faci vergonya preguntar.
No, allà hi som, estem més de... Ara no sé si som 21.000 persones, vull dir que al final és impossible que hi algú de les 21.000 integrants del grup no hagi estat en aquell càmping i pugui donar la seva versió. I tant. Per això estem, per ajudar la gent, per promocionar el càmping, que és el que a mi m'agrada, i per ajudar la gent.
Aquesta és la idea, aquest és l'objectiu de Campistes Catalans, també de Campings Cat, i del sector en si, no? És un dels valors que més se destaquen. Correcte. Sempre, és aquesta ajuda entre campistes, quan algú no sap fer alguna cosa, el veí l'ajuda, etcètera, etcètera. Doncs, pues, Sergi, per anar acabant, Campistes Catalans té una targeta que es diu Campistes Catalans. I sí. Què podem fer si algú està escoltant, vol anar de càmping i vol gaudir d'aquesta targeta? On la pot trobar? En què consisteix? O quins són els avantatges que dona?
Bueno, a veure, nosaltres tenim una targeta que es diu Campistes Catalans. De fet, tenim 2 targetes, una a nivell català i una altra, doncs, a nivell de península. Dic de península perquè és a nivell d'Espanya i a nivell de Portugal, i també estem intentant fer contactes amb països del voltant. Però, bueno, Campistes Catalans sorgeix d'uns càmpings que veient l'audiència que tenia el grup de Facebook, doncs em van dir, per què no ens agrupem una mica i tal i podem fer ofertes, no?, dintre del teu grup. I una mica per ordenar-ho, doncs, i seguint el consell d'aquests càmpings, doncs van fer la targeta. I el que va ser, doncs, un experiment d'una targeta d'escompte catalana que van començar 4 gats, doncs bueno, ara tenim 100 càmpings a Catalunya, tenim més de 200 a tot Espanya, S'estan afegint cada vegada més empreses del sector amb les que podem trobar sinergies. Són gairebé 300 empreses entre càmpings i proveïdors, empreses de lloguer. No sé, sobretot en temporada baixa pots trobar preus molt econòmics. També intentem trobar ofertes de temporada alta. Hi ha càmpings que també col·laboren amb nosaltres per tot, sobretot quan comencen, per donar-se a conèixer, doncs, fan ofertes per poder omplir.
Molt bé.
Jo recomano visitar la web, visitar el grup i preguntar, sobretot. Qui tingui dubtes, que entri i que pregunti.
Molt bé.
Que pregunti. Que l'ajudarem sense cap dubte.
Molt bé. Això és, al final la idea, no? Predisposició, voluntat, en aquest cas, moltes hores, que també ne dediques moltes.
La veritat és que sí, perquè no només estem... Vam començar amb el Facebook, però actualment doncs, tenim molta més activitat. No més activitat perquè el grup de Facebook sí que dona molta feina, però tenim més presència a Instagram, a Telegram, a Twitter, a YouTube. Estem a tot arreu.
Molt bé. I de quan en quan, també en algun podcast de Campings Cat,
traiem... Encantadíssims. Encantadíssim de col·laborar amb vosaltres. N'estic molt content que m'hagueu trucat. Penso que la feina que esteu començant a fer tindrà, o sigui, recollireu fruits perquè ho esteu fent molt bé, molt bé. M'agrada molt, de veritat. Us recomano a tothom que m'estigui sentint. Recomano la web de Campings Cat perquè val molt la pena. Val molt la pena la forma de com estructuren la informació dels càmpings, els continguts. No sé, jo la recomano personalment perquè m'ha agradat molt, de veritat. De veritat.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Sergi, per la recomanació. I res, continuem en contacte. Moltes gràcies. Que vegi bé l'estada, que vegi bé el cap de setmana al pont.
Moltes gràcies.
I continuem en contacte.
I bona revetlla per tots.
Igualment. I a tots, els que ens heu seguit, podeu trobar tots els capítols de Campings Talk a la nostra web, campingscat.com. Ens podeu seguir a les xarxes, Facebook, Instagram i YouTube. I res més, us esperem la pròxima setmana per parlar i posar fil a l'agulla a les vostres vacances a l'aire lliure.